Ràdio, la informació tornarà a l'informatiu migdia del cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Tertúlia hipotètica.
Ai, la repetiré.
La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per Adrià Quatrecases.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia hipotètica. El d'avui és el darrer programa de l'any i és el moment de fer balanç. Al llarg de 2023, a la tertúlia hipotètica, hem debatut sobre tot allò que no es debatia enlloc més. Si més no, perquè aquí els debats són sobre escenaris ficticis, escenaris inventats, escenaris hipotètics. Hem recopilat els millors temes abordats durant la temporada, en aquest especial, perquè s'acosten àpats amb familiars en què sovint no sabeu de què parlar. Així que podeu prendre nota d'aquestes qüestions que hem plantejat des d'IB3 Ràdio cada dissabte a la una del migdia i que hem debatut amb el Biel Perelló i na Dolors Boatella. Recordeu, cap de les notícies debatudes són reals. Però ei, enlloc està escrit que en un futur no ho puguin ser. Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Molta gent s'enfotia de la premissa de la pel·lícula Jurassic Park. Cap científic va donar la més mínima credibilitat a que fos possible reviure dinosaures a partir d'un mosquit atrapat en una gota de resina i carregat de sang de tiranosaure rex. Però avui ens trobem que a casa nostra, a Mallorca, hi tornen a acampar els dinosaures. Es desconeixen les causes que ho han produït, però aquesta és la situació. Tot de bèsties que eren al parc temàtic Dinosaurland, ara circulen salvatges pels carrers de l'illa. I tothom se'n fa ressò.
I alerta, perquè a Palma els dinosaures han envaït som fusterets.
Centenars de persones ja han vist els comportaments dels dinosaures.
Que se lo comen todo por la calle, cogiendo todo lo que ve por el suelo. ¿Vale? Y yo cuando me comentan esto, les invito a reflexionar, ¿vale? Pero realmente lo único que está haciendo es cubrir una necesidad. Ellos tienen necesidad de experimentar y experimentan texturas y sabores con la boca. No tienen otra forma.
Tragèdia a Llumaixó. Una parella d'ancians ha aparegut devorada
per dinosaures a mida real.
No se n'amoraria trobar un d'aquests per mig.
Tiranosaures, estegosaures, diplodocus que es deixen cavalcar, però sens dubte l'estrella de la mostra és el tiranosaure rex, amb 8 metres de llarg i 5 d'alt.
22 anys després del que va passar a Jurassic Park, al parc temàtic de Manacom apareix un nou dinosaure que causarà estralls.
Ja són 385 les persones mortes també. Hi ha desenes desapareguts. Més d'un miler d'edificis s'han esfondrat. Les feines de rescat estan limitades per la falta d'electricitat i els talls de les vies de comunicació.
Aquesta és la situació. Tenim dinosaures campant lliurement per Mallorca després de que hagin reviscut, segurament amb origen a Dinosaurland, tot i que això ja és especulació. I aquí ho estem comentant amb la Dolors Botella i el Biel Perelló. Us pregunto, està en risc l'equilibri de l'ecosistema? O ja estava desequilibrat fa temps, així que ja no vindrà d'aquí? Què trobeu?
Crec que pot ajudar a equilibrar el sistema, segons com.
Ahà.
Perquè, a veure, abans ja ho ha comentat en Biel, apuntava el tema de la massificació turística pot venir regulat gràcies als dinosaures. Perquè sí, és cert que vindrà molta gent i serà una oportunitat pel sector de l'hostaleria. Però també és cert que molta gent ja no tornarà. I aleshores, un cop vinguin a visitar els dinosaures, doncs ja no tornaran a les seves... no tornaran mai més a fer turisme. I aleshores, tal vegada, aquí hi ha una oportunitat de tornar a un equilibri natural. Hi ha un... Bé, doncs digue-li això, un... Sí. Regular la massificació humana.
També no? Posa sobre la taula una necessitat urgent, que és que els pagaments del sector hoteler es faci per avançat. Sí, això sí, de pagar quan fas el check-out Crec que s'ha d'acabar.
Sí. No, això és una reivindicació que molts de nosaltres portem anys lluitant perquè sigui així. Però sobre l'equilibri, això que estava dient la Dolors, serà interessant perquè pot haver, davant la mancança de depredadors naturals que tindran els dinosaures, es fotran les botes als dinosaures i pot haver una epidèmia d'obesitat entre els dinosaures.
I una epidèmia d'obesitat que pot acabar amb la seva extinció.
Exactament. Això seria un desastre.
Però també heu de comptar que no tots els dinosaures són carnívors i que hi ha moltes persones que tampoc ho són. És a dir, que com a aliment... Si tu t'alimentes... A veure, anem a veure. Si tu t'alimentes... Si tu ets vegetariana...
Sí.
I se't menja un... Vull dir, és més light.
Ets herba, no? Comptes com a herba.
Comptes com a... Com comptes? Comptes com a carn?
Per la mateixa regla de 3, jo quan em foto un entrecot de vaca, estic menjant herba. Soc vegetarià.
Sí, i altres coses, però...
Cada dissabte a la 1 del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Ens trobem que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera, des d'aquesta setmana, que el cacau és una droga i en prohibeix el seu consum. Traficar amb qualsevol producte que contingui xocolata serà durament perseguit. I tothom se'n fa ressò.
En els darrers 6 anys, la tendència és que la
xocolata
que es consumeix a Mallorca sigui local. Es cultiva a l'illa i es tracta sobretot de plantacions i laboratoris interiors com aquest.
El cacau.
Entre les illes per aire o per mar.
Siempre nos viene de fuera. Nos viene bien vía aérea, paquete postal o por barco. Cuando vienen en los ferries, en dobles fondos, en los coches.
La pressió policial de Montsombanya i altres barriades de Palma ha provocat una autèntica diàspora dels venedors.
Jo som pastisser i ara els pastissos d'aniversari de xocolata no els puc tenir en el mostrador. Els he d'entregar encaputxat a un polígon industrial ben fosc.
En els darrers 5 anys, la venda al detall s'ha estès com un virus per la part forana de Mallorca en un intent d'eludir el control policial.
Numerosos grupos que antiguament podían trabajar lo que es en la localidad de Palma, se habían trasladado a lo que era los pueblos y la parforana, pues para intentar camuflarse un poco lo que es en la ciudadanía y para así seguir con lo que son sus delitos de tráfico de drogas.
Perquè no m'agafin, ara faig dolços dissimulats. Sabes farcides de trufa, polsella plena de nocilla... Ah, i de molt bona, la sobrassada de Nutella.
Són tan innovadores que encara la legislació no les té catalogades com substàncies il·legals.
És un ciclo. Se van ilegalitzant un tipus de drogues, el delinqüente intenta sacar noves drogues al mercat.
Des que ha començat l'any, només la Guàrdia Civil ha detingut més d'un centenar de persones relacionades amb la banda de drogues a la part forana.
Fixa't, un centenar de persones ja, eh? Ara que ens hem situat, és moment de debatre la situació a fons i per fer-ho avui comptem amb tertulians d'hipotètic prestigi com són el Biel Perelló i la Dolors Boatella. Com esteu, companys?
Bueno, desconcertat.
Tu, Dolors, com ho dos?
Sorpresa, però tampoc molt. És a dir, sorpresa relativament perquè estava clar que tard o d'hora això passaria. Tard o d'hora passaria...
Sí, ja, tu ho veies, eh?
Tots hem tastat en algun moment la xocolata i els efectes que produeix són immediats. Són immediats.
Sí, sí.
Jo, sobretot, em vaig consumir quan era molt jove i em posava com una moto. Em posava com una moto i anava molt a tope. Han sigut molts anys reconeixent-me en aquest... en aquesta situació, trobant-me a mi mateixa i assumint que hauria de ser un producte que hauria d'anar, doncs, anar deixant amb ajuda, amb amics, amb teràpia.
Sí que és veritat que els efectes són immediats perquè de seguida notem les conseqüències, no? És a dir, que la gent que n'heu consumit, doncs clarament noteu efectes com l'alegria, el plaer, el goig, el gaudi... És a dir, són tot defectes molt addictius.
Nocius. No, a veure, jo estic sorprès que no s'hagi fet abans. Jo fa anys, molts anys que vinc repetint al Parlament de les Illes, que fins i tot a ponències de salut de l'Hospital General Chenoa de Magaluf. I confesso que la primera vegada que vaig tastar xocolata en forma de lacao va ser quan tenia potser 4 o 5 anys, en unes noces, que allò que et diuen va, que no li farà mal, un gotet, una miqueta. I no, des dels 4 anys ja em vaig convertir en una persona totalment anticacau. Vaig dir, no cauré amb això.
Mm-hmm. Eres una persona superconscient, no? Ja des de ben petit.
Sí. Amb 5 anys vaig escriure una carta a l'última hora denunciant que això era una aberració. Una aberració total i que em semblava mentida que la gent pogués prendre això.
Sí. Hi ha molta gent enganxada, com dieu, especialment joves, que van començar amb productes... Bé, amb aquest packaging infantil, no? que el fa accessible a aquests estrats de la societat,
s'arriba.
Però que en consumeixen en diferents formats. No només és la cau, que és xocolata líquida, sinó que també hi ha la versió...
A l'hora del pati.
A l'hora del pati, a les escoles.
A l'hora del pati era un moment en què aprofitàvem els fiets per compartir entrepans i altres coses.
Clar, entrepans que amagaven, no? Amagat, entre, que ja es veia. Ja es veia venir que això es portava dissimulat, que es portava amagat entre dues llesques de pa i a dintre hi havia un
clar,
tros de tauleta de xocolata.
Clar, i a poc a poc anaves creixent. Bueno, però era habitual a l'hora del pati. Fins i tot en algunes classes deixaven... I al menjador escolar es repartien porcions de xocolati amb totes les seves tipologies, fins i tot el més dur, que és tothom sap que és el xocolati blanc, que és el més potent, el més fort, es repartien sense cap tipus de control entre els fiets. Els fiets, això provocava també que potser prestessin menys atenció a les classes en algun moment i tal vegada, doncs, ens costés a agafar el son de nit.
Ja que treus el tema, jo crec que podem fer-hi una menció al tema de la xocolata blanca, que és una xocolata que si mires els ingredients no conté cacau. És a dir, és una xocolata sense xocolata i, per tant, estem davant de xocolata adulterada, no? Sí. Que és de clarament de la pitjor qualitat.
Sí, està barrejada, està tallada fins i tot amb productes de baixíssima qualitat. I això és...
Com el sucre.
Sucre és el que ens diuen. Sí. El tema és que se li diu... O sigui, el color és bastant delatador. És un color blanc.
Sí, però és per dissimular. És per dissimular. Jo recordo fins i tot, fixeu-vos, soc bastant més gran que vosaltres, junts, però recordo professors menjant xocolata dins l'aula.
Sí, sí.
Fixa't. Clar, quin exemple els hem donat, no?, també a les criatures que avui pateixen aquesta addicció.
I ja la màxima hipocresia em va semblar el bollicau, que li fotien xocolata de dins, però per fora semblava un panet saludable. I no.
No, perquè hi ha hagut sempre aquesta hipocresia, no? Aquest camuflatge.
Les màfies xocolateres...
Els càrtels.
Però fixa't tu com anava la cosa, perquè jo també vull fer un... Adrià, tu ets molt jove, però està clar que en Biel no, i jo tampoc. I fixeu-vos com una cosa, perquè jo recordo, no sé si recordareu, una col·lecció d'anuncis que van fer aquesta marca de Bollicao, que eren nois i noies Bollicao. Us en recordeu o no? Feien una apologia sí, sí. a ser d'una manera determinada, a ser guai. Fomentaven cool. una certa drogodependència, fomentaven el consum de cacau d'una manera molt descarada, sinó que, a més,
sí.
ho lligaven amb un cert bullying que provocava el fet de que si tu passaves, deies no al cacau, deies no a la xocolata, eres repudiat a classe, et veien malament, ja no eres el guai, ja no estaves al grup. És a dir, que hi havia una mica aquesta d'això. I és cert que en el meu cas personal, en poc temps de consumir xocolata al pati a l'hora de berenar, a poc a poc, es va anar desplaçant el consum a mesura que em vaig fer gran a la placeta de l'església,
sí.
amb els col·legues. Sí.
En un banc, no?
Hi ha alguna classe que ja me la perdia sí. i tot.
Clar, sí, sí. Però vas passar a ser de les guais, no?
No me'n vaig adonar gaire en aquell moment, però segurament sí, perquè consumia... Clar. Era una consumidora habitual d'aquest producte, diària, diria jo.
No, i és molt valent per part teva que ho reconeguis, eh? I vull dir que des d'aquí vull agrair-te aquesta claredat, i estic segur que això pot ajudar molta altra gent.
Clar, és que
encara no gosa admetre-ho.
Jo estic donant testimoni d'això a les escoles, a les coletes d'aquí, a les coletes i als instituts d'aquí, de Ciutadella, hi ha pares, i a vegades fem trobades amb altres addictes com jo, i ens trobem un cop al mes en un lloc que no us puc dir perquè acostuma a ser una cosa molt anònima. Ens reunim, fem un cercle, i alguns de nosaltres doncs, participem també en fer tasques per la comunitat, com anar als instituts, parlar amb els xavals, amb els joves, i escolta, tu, si et passen una, si et passen una galeta príncipe, digues que no. Digues que no.
És que també crida l'atenció la hipocresia. Hollywood ha fomentat des de sempre el consum de xocolata.
Sí, sí.
No, qui no recorda Humphrey Bogart a Casablanca menjant xocolata compulsivament.
Sí, sí, sí. Sucant sí. xurros en xocolata desfeta.
Sí, sí, sí.
Bueno, la decena és que hi ha.
Perquè es veia... era com glamurós. Glamurós. I, clar, els nens ho copien tot. Veuen sí. algú que menja xocolata i està liat amb Ingrid Bergman i diu, doncs jo vull xocolata per...
Era molt aspiracional, està clar.
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. No era la favorita. No ho era. Ho tenia tot en contra. Però finalment, el Comitè Olímpic Internacional ha escollit Eivissa com a seu dels Jocs Olímpics de l'any 2036. El moment de l'elecció, com tots recordareu, va ser d'allò més emocionant.
Va a entregar el sobre que lleva el nombre del ganador al presidente del COI.
Lo ha tenido custodiado desde hace una hora aproximadamente y en ese sobre va el nombre del ganador. Este es el momento más emotivo, más importante del día.
El Comité Olímpico Internacional tiene el honor de anunciar que los Juegos se conceden a la ciudad de
Eivissa.
Tenía muchísimas cualidades para conseguir el triunfo. ¿Cómo lloran los deportistas? Estos son los deportistas, el que ha estado presentando la candidatura ser sede de los Juegos Olímpicos.
Buah,
És que pell de gallina, eh? Pell de gallina. Almenys jo suposo que també li deu passar al Biel per allò. Què tal, Biel?
Bueno, una mica sorprès. Una mica sorprès.
Sí, ja. I a la Dolors Boatella, com estàs, Dolors?
Home, molt contenta, però també una mica emprenyada. Perquè, clar, o sigui, sempre és tradicional que les coses, els grans esdeveniments, els eventos, passin més a Mallorca que qualsevol de les altres illes.
Sí.
I ens hem acostumat, i és tradicional, doncs una mica queixar-nos que tot sempre ha de passar per Mallorca. Però clar, que ara, de sobte això, aquests Jocs Olímpics passin a Eivissa, home, no. Home, no.
Sí que és veritat que el folklore balear una miqueta mana que qualsevol cosa, ja no important, perquè important no hi passa res, però posem cosa amb una mínima transcendència, sigui a Palma. Això és, diria que és, un, bé, és el consens que ens hem donat entre tots.
Clar.
Però aquesta vegada, doncs, hem sortit del guió.
Clar, però i les queixes anaven adreçades en aquest sentit. Ara haurem de modificar tot de discursos, perquè, clar, si ara un esdeveniment tan important... Bé, i és més, els mallorquins aprendreu, Biel, aprendreu a queixar-vos que les coses importants ja no passen per Palma, sinó que van a Eivissa directament. Mm, no, i us assomareu a les queixes dels menorquins.
Hem tastat la nostra pròpia medicina. Estàvem acostumats a ser els reis del mambo amb la Copa del Rei de vela, i ara, de cop i volta, unes Olimpiades aquí al costat, a les Pitiuses. O sigui, què ha passat amb aquesta germanor balear? No, a les Pitiuses. Què és això?
A veure...
No serà un moviment, no serà un moviment separatista, això.
No, home.
No fotem. Que una cosa passa factura.
El que sí que és veritat, Biel, i coincidiràs amb mi, que la ciutat d'Eivissa compta amb tot allò que valora el COI, el Comitè Olímpic Internacional. És un lloc on hi ha seguretat, és un lloc on hi ha connexions internacionals i on hi ha sales de striptease. És a dir, bàsicament és el repòquer de condicions que posa el COI per tal de concedir una cosa tan important com són els Jocs Olímpics. No. Amb això coincidim.
Bueno, no sé les condicions, perquè si us he de ser sincers, fa un temps que estic desconnectat de les novetats d'Eivissa, uns 40, 50 anys. Sé que allà hi havia hippies, que de tant en tant hi va el Jimi Hendrix, però poca cosa més. En instal·lacions esportives, no ho sé. No sé, jo només he vist...
Sempre es diu que els Jocs Olímpics el que fan és situar la ciutat que els acull, la situen al mapa, no? Sempre s'ha dit en això, i jo crec que és una ocasió fantàstica perquè Eivissa se situï en el mapa també per la gent de Mallorca i Menorca, perquè realment no sabem exactament... no ho sé, jo no la sabria ubicar.
Jo d'entrada diria que el Comitè Olímpic Internacional, que tots el coneixem, i sabem de quin peu calça, sabem que sempre prioritza una mica els viatges que volen fer. Perquè, clar, prioritzen aquelles ciutats que els hi ve de gust visitar. Que, a veure, que feina i vacances una mica a vegades van de la mà. Són feines d'aquestes que... Bé, doncs que no trien segons quins països. No sé si m'explico.
Sí, no. Sí, Albània no.
Bueno, a Eivissa doncs ja fa dies que en tenen ganes, que encara aguanta el temps, que està molt bé, que sembla que aquesta castanyada doncs és més d'estiu, d'agost, que no pas de tardor, i s'ho fan venir bé, però clar, d'aquí a que sigui seu olímpica doncs, home, és una illa que realment haurà, d'entrada, reconduir només una part de la seva orientació turística que té fins ara. Recordem que Eivissa és coneguda per, a banda dels seus museus, sobretot per la seva activitat d'oci i d'oci nocturn.
Sí. Valgui la redundància.
Sí. Bueno, perquè l'oci nocturn, quan acaba, és quan comença el dia, passa a ser oci diurn, però diguéssim, seria el mateix.
Hi ha una certa continuïtat en qüestió d'oci.
Sí.
Sí que és veritat en això, deixa'm fer, ara ja entrem en aquest tema, perquè és una qüestió absolutament rellevant, deixa'm fer un apunt, que sí que és cert que hi ha una certa tendència per part del COI d'escollir ciutats, bé, grans ciutats històriques i del primer món, no? Vull dir, els propers Jocs Olímpics d'aquest 2024, l'estiu del 2024, són a París, els següents són a Los Angeles, i després ja vindrà a Eivissa, és a dir, la crem de la crem de les ciutats mundials, no? I és veritat que no recordo jo, suposo que s'han fet, però jo no recordo així de memòria els Jocs Olímpics de Maputo, a Moçambic, per exemple, ni Jocs Olímpics del Congo o d'Armènia, com deia el Biel. No, vull dir que no els... Segur que s'han fet, perquè dubto molt que el COI, sent una institució tan respectable, diguem, tingui aquest biaix racista i xenòfob cap als països empobrits, però vull dir que és una qüestió de memòria, segur.
No.
Però bé, bueno, el destí ha volgut que Eivissa entri en aquesta selecció.
Però
no?
Potser també perquè deuen haver vist que realment a Eivissa es transmeten els valors esportius. Es transmet cultura de l'esport, de fer pinya, d'equip, de lluitar pel que vols, pels somnis, pels teus somnis, per la capacitat d'esforçar-te, la salut, de cuidar-se, no prendre res que no que vagi en contra del teu cos.
Mm-hmm. No, la vida sana és un dels símbols, clarament, de les Pitiuses en general, però divisa molt en particular,
Sí. Sí.
Breu pausa per la publicitat i tornem de seguida en aquesta tertúlia hipotètica especial Nadal.
IB3 Ràdio és investigació.
Ens agradaria que la ràdio començés ja.
Hem escoltat els vostres missatges. I sabeu què?
Ja arriba, no venim amb manual.
I trobareu continguts de criança.
Educació.
Espais per pares i fills.
I també escoltareu la veu de nins i adolescents.
No venim amb manual.
Presentat per Regina Cortés.
Tots els diumenges al matí i el servei a la carta a IB3 Ràdio.
Seguim en aquesta tertúlia hipotètica especial Nadal, un recull dels millors moments i de les situacions hipotètiques més inquietants, per què no dir-ho? Al programa d'humor dels dissabtes al migdia volem donar voltes a allò que encara no ha passat, perquè si mai ens hi trobem, ja tindrem la cosa debatuda. Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Ens trobem que la darrera reforma del Codi Penal el modernitza i tipifica com a delictes comportaments que fins avui no estaven sotmesos al pes de la llei. La principal novetat, sens dubte, és la que condemna a 12 anys de presó qui faci spoilers de sèries o pel·lícules. I tothom se'n fa ressò.
Estos cambios en el Código Penal, todos, serán efectivos en 20 días. Lo vemos aquí en este calendario.
Con spoilers...
El ple ha començat amb la petició de suspensió de la sessió per part de Ciutadans, PP i Vox. Han argumentat que la tramitació exprés de la reforma del Codi Penal perjudica els drets fonamentals dels diputats, però la presidenta de la cambra ha decidit tirar endavant.
Que disfrutes más mientras menos sepas él.
Els grups que donen suport al govern han defensat la passa feta amb la modificació del Codi Penal.
Ara que ens hem situat, és moment de debatre aquesta situació a fons i per fer-ho avui comptem, com dèiem, amb dos tertulians d'hipotètic prestigi, com són la Dolors Botella i el Biel Perelló. Com esteu, companys?
Molt bé.
Jo molt, molt espantada. No, tu molt bé, però jo realment, a mi aquesta llei m'afecta.
T'afecta, suposo, a veure, també vigila ara, no et posis en cap compromís legal, però vols compartir amb nosaltres alguna experiència? Alguna vegada has fet spoiler a algú? Ni que sigui sense voler.
Constantment. Constantment. La majoria de vegades sense voler.
Ja.
Sense voler, però a vegades... A vegades... A vegades volent.
A vegades hi ha hagut mala intenció, eh?
Sí, sí, perquè pots estalviar un mal final. Et pots estalviar un mal final. Ja sé que no som ningú per destapar el pastís abans d'hora, no? Però a vegades ha passat i he comès errors. He comès errors al llarg de tota la meva vida. Per això estic molt preocupada i bé, ara he decidit prendre mesures molt dràstiques. Sí. He decidit, per començar, d'entrada, no mirar sèries o llegir novetats literàries acabades de sortir. Potser el primer episodi o el segon, o els primers 20 pàgines, els primers dos capítols del llibre, i aturar-me aquí.
Per estalviar-te temptacions, no?
Aturar-me. Quan comença l'argument... No, prou. No vull saber què passa. No vull saber què passa, no vull saber què passa, perquè sóc molt capaç de dir-ho.
Però moltes vegades et fan spoiler directament a la fitxa de la pel·lícula o a la contraportada del llibre.
A veure, és que spoiler... Clar, és que spoiler què és? Spoiler, què és el que no es pot descobrir? L'argument, les pistes, perquè clar, com?
La resolució, en general, és la resolució.
Clar, jo, per exemple, sense cap mala intenció, em va sortir, sortíem del metge amb el meu avi i li vaig dir, és maligne. I no vaig pensar que allò li afectaria tant. Diguem inconscient, però no hi va haver mala fe. No.
Situem-nos en aquesta hipòtesi d'avui, i és que cada cop més gent paga a algú perquè mastegui per ells. És el que es coneix com a mastegació subrogada i ha generat una forta polèmica entre aquells que ho troben denigrant i inhumà i aquells que troben lícit delegar el mastegar en altres persones. Sobretot en els casos en què qui vol fer les queixalades està impedit per una dentadura postissa, per exemple. Però és innegable que és una qüestió complexa que, sens dubte, polaritza la societat.
No hi ha un dret, és una decisió adulta, és un desig.
No, és un capritxo, és una necessitat biològica, que no pots lluitar contra aquesta necessitat biològica que tens. Qui són ells per dir que no pots fer aquest tràmit?
Crec que és un tema molt complex, molt, molt complex. Jo crec que ara mateix el missatge que es dona és que és una opció per rics. Aquest és el que tenim ara. Tindrà que buscar-se alguna manera de que no sigui només això, però és un tema molt complex i és molt difícil definir-se, posicionar-se d'una manera... És complicat. Vull dir, no és un tema senzill per ningú.
No és senzill, no. No és senzill. No és senzill, és un tema complex i per això necessitem doncs, els millors opinadors, pràcticament els intel·lectuals de capçalera de les Illes Balears, com són Biel Perelló i Dolors Botella. Com esteu, companys?
Molt bé.
Preocupada. Sí, perquè aquest tema ens afecta a tots.
Sí, sí, vulguis que no, ens toca molt, molt directament.
Poc o molt.
Qui més, qui menys.
O moltíssim.
Sí, però qui més, qui menys s'hi ha trobat alguna vegada que ha hagut de mastegar.
Sí.
Sí, 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 això no, passa. No. I és cert que hem d'intentar... Jo crec que avui és l'oportunitat de situar aquesta qüestió i d'analitzar tots els angles amb prudència i responsabilitat, perquè sí que és cert que és una pèrdua de temps mastegar, evident,
sí,
que hem mastegat durant molt de temps i això són moltes hores perdudes, i està clar que poder resoldre aquesta situació sembla que té molt sentit. L'únic que, com sempre, hem d'intentar fer-ho d'una manera que, doncs, dins d'un respecte social, d'una cohesió, és a dir, que no es creï un greuge entre gent que mastega pels altres, gent que delega la mastegació, que pugui també, en alguns dels casos, per exemple, la gent major, poder optar a ajudes, que fins i tot pugui passar per la seguretat social, per què no? Mm-hmm. Perquè és una seguretat social molt... Que està molt forta, que és un múscul fort i que, per què no, podem incloure la mastegació subrogada. Però sempre i quan hi hagi, doncs, un ordre, no? Jo sempre dic que l'ordre ens dona la solució moltes vegades a aquestes qüestions tan delicades.
Sí que ho dius sovint, és veritat.
Sí, massa sovint, fins i tot ho diu massa. Ho diu...
Cada setmana, a vegades.
És, sí, ho dic.
És com una frase, no sé, jo cada cop que la sento l'associo a la Dolors.
Sí. I que la diu només llevar-se, no? O sigui, et saluda, bon dia! I llavors...
Té una tassa, fins i tot, amb la frase.
Sí.
Té tasses inspiracionals molt maques. No sé si has vist la col·lecció de tasses de Dolors.
Jo tinc la gorra i els calçoncillos, també. Amb la frase, una frase. És preciós, eh?
És preciós.
Sí.
Sí,
molta conya, però el tema és delicat i ho sabeu, i s'ha de regular bé.
Sí, i a veure, i els tertulians heu vingut a mullar-vos, i jo ja d'entrada, d'entrada us vull saber quina és la vostra posició. Vull dir, jo vull saber, Biel, si tu estàs a favor o en contra de les mandíbules de lloguer.
Jo totalment a favor.
Totalment a favor. I tu, Dolors?
Jo d'aquella manera, ja et dic, ha de ser amb unes condicions molt determinades. Molt determinades, tot i que hi veig, com sempre, també hi veig una oportunitat. Mm-hmm. Una oportunitat molt interessant, especialment pel sector de l'hostaleria. Sí. Perquè, no, és així, perquè si masteguen per tu, tal vegada pots consumir més.
Sí.
Ara ho has dit.
És a dir, que pots menjar coses que potser si te les mengessis totes de cop t'embotiries i et quedaries molt tip i molt ple, però alerta.
Sí, pots fer el primer plat.
Si delegues el primer plat a algú, les postres a algú altre, saps?
Sí, 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 en 10 minuts ho tens i...
Processat.
Vagin passant i fent caixa que a la fi, al cap i a la fi, ens enriqueix a tots. Està pagant el sou de la Dolors i el meu.
I, de fet, també són noves oportunitats de feina, perquè també obre un ventall d'especialitzacions entre els mastegadors. És a dir,
clar.
No? Vull dir que fins i tot tu una tarda que diguis, ostres, ara no tinc res concret a fer, per exemple, jo què sé, tens una llibreria i és un dia... de novembre, amb una tramuntana d'uns 70 km hora, al carrer hi ha poca gent, i dius, ostres, ara aquesta tarda puc entrar al Barans, que n'hi ha pocs perquè el port està tancat, però imaginem que dius, jo m'agradaria rendibilitzar aquesta estona. Pots apuntar-te com a mastegador de Braneta, i aleshores tal vegada has de mastegar una ensaïmada, una mica de... panet de sobrassada, xocolata i bé, coses que estan bé. A veure, això sempre i quan estiguis ben coordinat amb la persona que et contracta per mastegar.
Sí,
sí, clar. No, i a més hi ha funcions molt especialitzades. No sé tu, Biel, si hi ha... Ho has necessitat? Si en algun, tu ets dels que mastegues el teu propi menjar o en alguna ocasió has contractat algú perquè ho faci per tu?
He contractat diverses vegades perquè jo mastego amb la boca oberta.
Val.
Que és com
ets molt mal educat?
No, considero que tinc plena llibertat per mastegar amb la boca oberta. No hi ha cap article de la Constitució que... digui que sigui un deure dels espanyols mastegar amb la boca tancada, i a mi m'agrada compartir que la gent vegi el que estic menjant.
Tu optes per la transparència?
Transparència radical. Total. total. Però sí que és cert que en casos especials com Nadal, com dinars de negocis, sí que he contractat mastegadors, perquè hi ha alguns que també, això és un altre tema, no qualsevol està en condicions de mastegar per tu. Hi ha molt intrusisme. Tinc un cosí que va fer un curs un cap de setmana i ja té el títol de mastegador, i em sembla una barbaritat. I, en canvi, hi ha molt bons mastegadors, sobretot a les Illes Balears, que jo crec que s'han... El que ha dit Dolors, una oportunitat enorme per l'hostaleria i per estendre la marca Illes Balears. Primer entre les illes, que és important, i després per la resta del món.
Sí, sobretot de cara al turisme, no? Perquè hi ha molt turisme que visita les Illes Balears amb aquella voluntat de que li facin tot, no? De dir, jo he vingut aquí de vacances 15 dies, no penso fer-me el llit, no penso cuinar, no penso mastegar.
Clar, i a més, hi ha... O sigui, pensa que som unes illes i aquí està clar que som capdavanteres Menorca. Menorca és lidera, se li diu l'illa de la calma, i és un altre ritme. Això què vol dir? Que si tu vols una bona digestió has de buscar mastegadors que no tinguin pressa, que s'ho prenguin amb calma, que degustin, que se li vegin, que es micolin tot com Déu mana, no? D'una manera plaent, perquè després aquest procés a tu et serà molt més fàcil de digerir i no tindràs efectes secundaris com poden passar. I després l'altra cosa, també molt important, és que, i parlo de Menorca perquè és, crec que és una oportunitat i si ens està escoltant doncs gent que vulgui invertir i vegi l'oportunitat que plantegem, el tema és que a més és una societat que estem molt, molt acostumada a menjar-nos bastantes coses, bastantes coses, és a dir, de digerir-les, d'haver d'afrontar-les, de tenir estómac, amb molts temes, amb moltes coses. I això ens ha donat una fortalesa especial, una fortalesa molt especial. Penseu que una societat acostumada a prendre gin es fa forta. És forta, és una societat forta, una mica alcoholitzada, però forta. I això també és molt important, perquè, per exemple, som molt tolerants amb moltes de les intoleràncies. Tenim un marge molt ampli. És a dir, gluten, no hi ha cap problema.
No
trobareu problema. Algun tipus de conservant, no hi ha cap problema. Cap problema. Ho sabrem portar bé.
Sí, la veritat és que és innegable. Digues, Biel, digues.
No, que a mi... bé, tot això que està dient la Dolors sobre Menorca no em toca directament perquè sóc de Mallorca i me la porto una mica...
Res a veure.
Sí.
Res a veure.
Aquí, diguem que estem a l'alçada de Nova York, per entendre'ns, no? Tot el que... tota la novetat, tota l'avantguarda arriba a Mallorca i 10 anys, 15 anys després arriba a Menorca. Per tant, aquí portem més temps amb aquest tema. S'ha fet com un clúster important de mastegadors. A Eivissa també hi ha una cultura, cultura molt, molt... Ja des dels anys 70 venia gent de tot el món a mastegar per altres persones.
Quan es creien... Hi ha molta mandíbula, hi ha molta mandíbula suelta, i és cert, hi ha molta gent que exercita.
L'exercita.
Sí. A més, fixa't que ara, si tinguéssim contractat un mastegador o una mastegadora, podríem estar dinant ara mateix, mentre fem el programa.
Clar.
I no passa res.
Ja seríem molt més productius.
Seria, com ha dit la Dolors, que sempre ho diu, és això, ho pots mastegar a poc, degustar, però també hi ha mastegadors ràpids. Allò que dius, ui, tinc 5 minuts per fer... per berenar, I realment van molt bé els mastegadors. Hi ha un bar per aquí, per Palma, no vull dir, no vull fer propaganda, però Cana Marieta, que masteguen rapidíssim. Rapidíssim, molt bé. Un estil una mica brutalista, però molt interessant, amb uns matisos molt interessants, perquè el mastegador, en Vicenç, no hauria d'haver dit el nom, és un nom fals. És a dir, falten diverses peces dentals i tu mastegador d'una forma molt interessant.
Irregular.
Molt, molt interessant, molt sorprenent. No saps si vindrà un tros compacte o una cosa ben desfeta. Sempre és un plaer.
És sempre sorprenent i és veritat que, a més, el mastegador o mastegadora amb la seva tasca també incorpora matisos al que és després l'aliment, no? Els restaurants d'avantguarda, molts d'ells estan ja contractant mastegadors pro, d'elit.
Jo evitaria el concepte... He fet malament, però evitaria el concepte de mastegador, mastegadora, perquè sembla com una mica pejoratiu, no? Jo directament els diria mandíbules.
Pels mandíbules.
Pels mandíbules. Sense entrar en si... No, és una mandíbula que estàs jugant.
Sí, sense pronom, ni sense... Deshumanitzant.
Una mica sí, perquè no, tampoc pots... No et pots encarinyar d'una mandíbula. No pots... Bueno, hi ha gent que sí. Hi ha gent que s'ho pot permetre, de portar la seva pròpia mandíbula, vagi on vagi. Molts milionaris o gent que ve amb iots portant la seva pròpia mandíbula al sèquit, no?
Clar, igual, ja porten una persona incorporada al seu servei que s'ocupa de mastegar, esclar.
Sí, porten xef, porten gent que els faci la manicura, mandíbula, i fins i tot hi ha gent que porta... Gent que porta diferents pentinats per ells. És... Tot arribarà. Ara està molt de moda, això de les mandíbules de lloguer, però veurem pentinats de lloguer. Jo crec que és... El futur és inevitable.
Fem una darrera pausa i tornem de seguida. No us ho perdeu.
Tres ràdios, història.
Muchos físicos piensan que esto es básicamente imposible, que no habría forma de inventar un dispositivo que nos remontara en el tiempo.
Bon vespre, Balears. Vol donar-se benvinguda a Font de Misteri.
El cementiri de Brompton és un dels més antics de la capital britànica i és d'aquí d'on han partit totes les teories sobre la suposada fabricació d'una màquina del temps.
Seria la primera màquina dels temps de la història.
Ja n'he vint de plànols d'aquesta tomba.
La clau que hauria d'obrir la porta pesada de bronze està perduda.
I si un no cerca darrere d'això, o simplement es deixa dur per les aparences, crec que un es podria inventar una història.
Font de Misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Què, noteu aquest crepitar d'un efecte de so enllaunat? És la calidesa de la llar nadalenca, un moment idoni per riure's de tot, deixar de prendre'ns tan seriosament i fins i tot especular amb una situació que qüestioni l'origen mateix d'aquestes festes que tenim a tocar. Situem-nos en aquesta hipòtesi d'avui. La qüestió s'aguantava amb pinces des de feia temps i finalment ha caigut pel seu propi pes. El Vaticà s'acaba de rendir i admet que Déu no existeix.
Així ho ha comunicat el papa a l'Àngelus d'aquest cap de setmana.
El papa Francesc ha demanat avui perdó pels fidels a la plaça de Sant Pere, al Vaticà.
El papa Francisco ha reconocido su dolor y profunda vergüenza que significan, ha dicho, el fracaso de las autoridades eclesiásticas repugnantes.
Jesús anunció el reino de Dios.
En todo este tiempo no ha podido probarse su existencia. Los más escépticos argumentan que hoy en día habría pruebas irrefutables, aunque los más fanáticos lo seguirán defendiendo a capa y espada.
Hay gente un poco ingenua.
El papa, ya ho veis, va a intentar retirarse, visiblemente molest.
¿Se imaginó hace 10 años cuando lo elegían acá que iba a tener que liderar a la Iglesia Católica con una situación tan desastrosa?
No me imaginé.
Y es que durante muchas décadas del siglo XX, la Iglesia ha tratado de ocultar su descubrimiento, ha hecho tambalearse a la Iglesia de este país, que ha perdido influencia de manera paulatina en una sociedad que, a pesar de todo, sigue declarándose mayoritariamente católica.
Avui, des de la finestra del Palau Apostòlic i poc abans de l'Àngelus, el cap de l'Església ha dit que moltes vegades perdem la paciència, i ell també. Per això ha demanat disculpes.
Les disculpes sempre estan bé, tot i que normalment no serveixen de massa res. Ens hem situat i és moment de debatre la situació a fons, i per fer-ho comptem una setmana més amb els tertulians de hipotètic prestigi, com són el Biel Perelló. Què tal, Biel, com estàs?
Molt bé, molt bé.
I la Dolors Boatella. Què tal, Boatella?
Oh, una mica sorpresa. És que, a veure, és que feia temps que es veia venir, que això podia passar. Però, clar, abans d'assegurar que Déu no existeix, doncs n'has d'estar segur.
Clar, i no hi ha res com uns quants milers d'anys per no precipitar-se, no?
I sobretot molt de respecte, molt de respecte.
Ah, sí,
perquè
sí.
Molt de respecte amb aquest procés, que no es, les coses no es poden fer ràpid i de qualsevol manera. Això estarem d'acord. No. Les coses necessiten el seu temps. I tu no pots anar predicant que no existeix Déu sense confirmar-ho.
Clar, jo exigeixo una segona opinió. Sí, el papa ha dit això, però és fiable? És fiable, el papa? Pregunto. Mm.
Què sabrà el papa, no?
Què sabrà el papa de Déu?
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Les modes són cícliques, en som conscients. I avui en tenim una nova evidència, ara que cagar ha passat de moda. Durant molt temps els humans hem defecat sense que ningú ho discutís, però els nous corrents han fet que fer cacota ara estigui molt mal vist. Els joves ho consideren una cosa de boomers, això d'anar de ventre. I cada cop són més els que han deixat de cagar.
És una de les tradicions més antigues d'Europa.
Saludam la nostra nutricionista, Maria Colomer. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per tu és una bona o una mala notícia?
Bona notícia. Va haver-hi un temps en el qual fins i tot recomanaven. En qualsevol cas, des d'un punt de vista de nutrició, és una bona notícia i està bé que quedi clar.
Cagar ha passat de moda. Suposo que és allò de renovar-se o morir. Què trieu vosaltres? Renovar-vos o morir?
És que en aquest cas pot ser que passin les dues coses a la vegada. És a dir, potser, digueu-me clàssica, però tradicional, digueu-me tradicional, persona
conservadora.
Tradicional, però conservadora també. Però realment no sé com una persona humana es pot saltar aquesta passa tan evident i necessària per la supervivència. Va. És a dir, no entenc com no es pot anar de ventre, no entenc com no es pot anar a cagar. No sé com això pot passar i no sé com ens ho podem saltar sense morir, vaja.
Una qüestió de voluntat, Dolors, una qüestió de voluntat. I no comencem amb aquest discurs de que això és una cosa antinatural, perquè hi ha moltes coses que s'ha demostrat al llarg de la història que semblaven antinaturals i que no ho són. Com, per exemple, els tatuatges. És a dir, és antinatural tenir tinta clavada amb una agulla roent a la pell?
No, a veure, si aquí tens raó, però...
A mi em sembla una qüestió de llibertat personal.
Ara.
I els temps canvien, hi ha internet, hi ha fòrums on la gent comenta com fer-ho, com començar a deixar de fer-ho, com... m'estoyquitando.com es diu el fòrum.
Hi ha tutorials, també,
sí,
és cert?
Sí, com hi ha clíniques d'estètica que t'eliminen l'anus directament perquè és, llavors no té... Bueno, pot tenir una funció recreativa segons per aquí, però hi ha molta gent que no el necessita.
Fins aquí aquesta tertúlia hipotètica especial en què hem recollit alguns dels millors moments del 2023. Ens acomiadem amb la hipòtesi de tornar a l'antena a partir de gener. En nom de la Dolors i del Biel i jo mateix, bones festes i feliç any nou!
Són les dues.